Parque Cretàcico no sonava, no quedava, tan, no sonava tan guai com Parque Juràssic.
Clar.
I tenia raó.
Tenia raó, sí, sí, faltava. Sí, sí.
Però bueno, es va aprendre aquesta petita llicència de...
No ho sabia, eh?
Igual sí, un milió d'anys.
Un avall, ja veus tu. En fi, aquest descobriment és importantíssim perquè evidencia doncs, que hi havia molta diversitat de fauna de vertebrats, més enllà dels dinosaures, a Europa, en aquesta zona, durant el Cretaci Superior, poc abans de l'extinció massiva de fa 66 milions d'anys. Tot un descobriment molt important del Pallars Jussà.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Tothom fa un arròs molt bo.
Vosaltres sabeu ballar una jota?
Oh, però si l'estàvem ballant ara, ja, ja, quina pregunta és aquesta?
Amb les mans, així amb les mans
si
no s'hi va.
Si m'hi poso...
Vinga, sí? Va, posa-t'hi.
Joan, no.
Va.
Tu has vist ballar una jota ben ballada?
No.
És molt difícil.
És complicadíssim.
És molt difícil ballar una jota.
És complicat, per això us ho pregunto.
Has de ser un as, un mestre.
Sí, 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 sí.
No s'hi val fer així amb les manetes, només.
Jo no, però he contemplat aragonesos autòctons acèrrims i jo pensava que allò era increïble. O sigui, estava flipant de les tombarelles que fan. A la velocitat que la fan és increïble.
Tu, Joan, en sabries?
No.
Ara ja no. Ara ja ens hem retirat.
La típica jota de cachondeo a les 3 de la mañana. Això,
aquesta,
ballem...
No. M'encanta. A les 3 de la matinada, sí, sí, poses sí, a ballar jota.
A les 3 de la matinada, sí.
En fi, va.
Vinga, sí, aquests són Kiko, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
A veure, repetim. Sí. No? M'encanta.
El grup es diu el Kiko, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
A tope.
Han estrenat un videoclip amb Miquel del Roig de la mítica cançó La Farola. Que
la Farola, la Farola.
Ara,
aquesta, aquesta.
Llavors, Kiko el Celio i el Noi i el Mut de les Ferreries són un grup musical de les Terres de l'Ebre, de Tortosa, que segueixen tocant després de 30 anys dalt dels escenaris. Els tres noms eren els tres components original, però ara són 6 membres, vull dir que no...
Són magnífics, de veritat, sí, de les Terres de l'Ebre.
Miquel del Roig és magnífic. És la persona que s'ha recorregut més festes majors de tot Catalunya.
Sempre està aquí Sants.
No ho sé, és que Ferran Capdevila, no ho sé.
Sí, ja t'ho dic ara.
El grup aquest, el Kiko el Celio, el Noi i el Mut de les Ferreries... El 2015 van guanyar el Premi Nacional de Cultura per la seva tasca de recuperació i difusió del patrimoni musical. I això resulta que aquest grup ha estrenat un videoclip de del mític tema La Farola, de Miquel del Roig, un videoclip on surt també en Miquel del Roig, el seu creador. Llavors, és una cançó que ja ven incloure en el seu últim disc que van treure l'any passat i ara han tret aquest videoclip tan important. És un videoclip molt simpàtic, us recomano moltíssim que el aneu a veure perquè és molt, molt divertit. És a l'Ametlla de Mar, que és d'on és en Miquel del Roig, llavors surten tots tres en companyia, tots tres sí, viatjant una mica, fent una passejada des de la cala de l'Ametlla de Mar, d'on és en Miquel, fins al desert del Fangar, que és on es troba doncs, el mític far que ha inspirat aquesta gran cançó. Escoltem-la, si voleu.
Xavi, va!
No t'emprenyes botifarra, no engafarem cap, no engafarem cap, no engafarem cap, no engafarem cap. Conten del tío pequeño, un vell pescador d'arràs, que un dia mentre xorraven no parava de cantar. A bordo se li fotien, poc se podien pensar que de cosir la corona ell no se'n van recordar. La farola, la farola. Cada esmorzada la barca d'Alfea rabia. Pequeño, tu que no fumes mentre te'n ves a esgotar. I quan encengue un cigarro pensant avui no em fotran, li
li van dir, au, ves pequeño, i es gota fumant, fumant.
La farola, 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 la farola.
Un vespre va anar a l'església buscant mossèn Agustí, i des del confessionari feia
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts i mig que passen de les 9 del matí. Mireu, en 5 mesos, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 86 incidències. Es tracta de 42 casos contra el col·lectiu gai, 8 contra el de les dones lesbianes, 24 contra les persones trans i 2 contra el col·lectiu bisexual, entre d'altres. Una xifra de casos que ha augmentat un 3% en comparació amb les de l'any passat. L'any passat, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tania Verge, hi veia dues explicacions. Per un costat, perquè ara surten a la llum més casos i es posen més denúncies que abans, que davant tapades per vergonya, per falta de mitjans o per falta d'informació. Però també per un augment dels discursos d'odi i d'extrema dreta a les xarxes i al carrer, que a més queden validats per la presència de partits ultres a les institucions. Per parlar de tota aquesta situació, avui ens acompanya Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Eugeni, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, bona hora contra la LGTBI-fòbia, que ara som a l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
Eugeni, esteu d'acord amb aquesta visió de la Generalitat en què l'augment de denúncies s'explica perquè surten més casos a la llum?
Bueno, està clar que les violències que patin les persones LGTBI mantenen una constant en el temps. Què canvia? Quina és la diferència? Doncs que no sempre la persona està en una situació per poder-la, doncs, encarrilar i que es tradueixi, doncs, en un registre, amb una denúncia a Mossos o amb una denúncia per la via penal o administrativa. Sí. Jo crec que la Generalitat, en l'informe que va fer en plena campanya electoral, tot s'ha de dir, ha barrejat dades de Mossos amb atencions. Però bueno, sí que mantenim una constant, l'Observatori en Mossos, que malauradament a l'espai públic és on es donen les violències que patin les persones LGTBI. I com tu, com subratllàveu amb l'entradilla d'avui de la ràdio, el discurs d'odi està escampant d'una forma, doncs, molt perillosa, tant a les xarxes i fruit també, doncs, de la traducció que hem vist amb els resultats electorals. Tenim partits d'extrema dreta que són els que impulsen i activen aquests discursos que impacten amb els joves, amb el resultat, doncs, de les agressions que es poden donar després.
Ara parlem de l'impacte de les xarxes, etcètera, etcètera, però abans entenc que, pel que deies, les administracions o els cossos de seguretat estan més preparats per atendre les denúncies que presenten?
Bueno, jo faria aquí dos apunts. El primer apunt, en Mossos d'Esquadra tenim una coordinació perfecta, treballem colze a colze, i la veritat que en els darrers anys doncs es nota, no? Es nota perquè inclús ens derivem, no? Els Mossos ens deriven per al tema de l'atenció psicosocial, nosaltres ens coordinem pels casos doncs, que cal la identificació de l'agressor. En el camp de l'administració creiem que ja no es fa tot el que s'hauria de fer, perquè agafar dades però no donar-li resposta, perquè només s'han donat resposta al 2% de tots els casos que ha dit la Generalitat. Creiem que cal més... la mediació pot ser una via, però no ha de ser necessàriament la via. Creiem que cal doncs, trencar la impunitat, i això es fa doncs, treballant expedients que tinguin com a resultat final doncs, una sanció administrativa.
Entenc que, a més, en aquest sentit, la creació de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes també ha estat un pas endavant a l'hora de tractar els casos de discriminació del col·lectiu LGTBI, no?
Ha estat un pas endavant, però s'ha quedat a mig gas, perquè teníem l'organisme per la no discriminació, que és el que mandata la llei 2019-2020, i aquest organisme doncs, no ha fet la feina que nosaltres creiem que hauria de fer. Tenim l'exemple de Barcelona, que hi ha l'Oficina per la No Discriminació, que tot i no comptar actualment doncs, amb advocats, perquè no se les ha fet la renovació, doncs tenim una coordinació diària en la qual creiem que és la fórmula. Cal una coordinació entre tots els operadors que treballen les violències i discriminacions LGTBI-fòbiques al país.
La mateixa consellera, Tania Verge, avisava l'altre dia que els resultats de diumenge passat han deixat un Parlament més a la dreta i amb dos partits d'ultradreta. Sí. Us fa patir aquesta situació?
Sí, 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 amb la Tania Verge, que comptarem amb ella aquesta tarda a les 4, amb els actes que fem a l'Observatori, coincidim plenament els discursos d'odi i l'extrema dreta, doncs està guanyant aquesta, que no podem permetre-ho, però ara per ara està en una guerra cultural contra les llibertats i drets que tant ens han posat a aconseguir, per tant, s'ha de fer front a l'odi i al feixisme d'una forma contundent. I no només a cop de tuits i a cop de discursos, també s'ha de traduir en més recursos tant materials com econòmics.
Deixa'm posar una altra dada sobre la taula que em semblava molt rellevant, perquè segons les dades de la mateixa Generalitat, a l'estiu també hi ha un augment de denúncies i incidències. No sé si això vol dir que també és un fenomen derivat, a més, del turisme, si hi ha visitants de cultures intolerants que venen cap aquí, no sé si això vol dir també, s'explica també d'aquesta manera.
Les violències es produeixen constantment i es produeixen a mi el que més em preocupa, t'he de dir, perquè crec que és molt rellevant, és que els darrers episodis que s'han donat a Barcelona s'han donat en joves, en adolescents de 13 anys, que haurien d'estar a l'escola i que estaven i que han agredit, han insultat a persones LGTBI. Per tant, la fórmula de la prevenció no s'està donant, no s'està donant per part de les administracions, la prevenció, diagnosi i intervenció. Per tant, creiem que aquí calen que les polítiques públiques comencin a fer un esforç de voluntat política per, ja sabem el que passa, doncs com es combat. I la veritat, crec que cal moltíssims esforços per reforçar la prevenció i evitar doncs, que adolescents impactats per l'odi que hi ha a les xarxes ho tradueixin en agressions i interpel·lacions, sobretot a dones trans.
Precisament, ara, abans em parlaves de les xarxes, ara m'ho tornaves a posar sobre la taula. Ben bé, què és el que està passant a la xarxa amb aquest discurs d'odi? S'hauria d'intentar regular, d'alguna manera, Eugeni?
Doncs mira, avui tinc l'ocasió, avui el fiscal de delictes d'odi a nivell estatal, el Miguel Ángel Aguilar, dona una conferència ara a les 2:30 al Col·legi d'Advocats, que estic aquí a la porta amb l'Albert Carrasco, que és el responsable del registre en ciències d'Observatori, i és un tema doncs, que ens ocupa, sí que li preocupa, i sí que realment, tant a nivell de l'Estat com a nivell de la Fiscalia, s'ha de regular doncs, aquest odi, i cal que n'hi hagi operatius que siguin absolutament contundents per evitar denunciar doncs, aquesta brossa, aquest odi que es dona en les clavegueres de l'odi que són les xarxes socials i moltes vegades TikTok i Twitter.
Per últim, Eugeni, ara sí, em deies que avui faria una sèrie d'actes a l'Observatori. Quins actes són aquests?
Mira, el més important, i convido a tothom que pugui vindre a les 4, sortirem al carrer enfront del centre de LGTBI de Barcelona, a llegir el manifest que hem fet, que el podeu consultar ja a les xarxes. A les 5 tenim una taula sobre bullying, que ens preocupa molt, i a les 7 donem els premis i 7 de maig, tot això a Conte Borrell 22.
Mm. Eugeni Rodríguez, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest programa i en aquesta emissora. Que vagi molt bé.
A vosaltres, com sempre, bon dia.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus VIP per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus VIP és al teu costat.
Vols passar uns dies de lleure o de descans amb la família, els amics o la teva entitat al Parc Natural del Montseny? Fes-ho a l'alberg adaptat Casal Sagrat Cor de Viladrau, un centre de vacances recentment renovat amb tots els serveis per a gent gran, joves i famílies i on gaudir d'uns dies de lleure. Escriu-nos a viladrau@perarrelats.org o truca'ns al 93 329 76. Casal Sagrat Cor de Viladrau, el teu centre de vacances al Montseny.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
17 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un divendres que quan passin uns minuts de les 10 del matí analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal-Barraquer. A més, combinarem la política i l'humor tot fent la tupinada amb Judit Caselles. I tancarem l'hora descobrint una nova edició de la revista Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. I a les 11, a l'entrevista cultural, ens visitarà l'escriptora Andrea Rodés, que ve a presentar-nos la seva quarta novel·la en català, Sols, una novel·la divertida i brillant que retrata la crisi vital de tota una generació. I després, cap a dos quarts, recomanarem dos esdeveniments que no us podeu perdre per aquests propers dies, com són la Nit dels Museus i el Cicle de Poesia de Barcelona. A més, al punt del migdia serà el torn per parlar de cinema amb el nostre expert i crític del Setè Art i posar un ull també a la tele que ens va parir amb en David Vidal i més enllà farem safareig de premsa rosa amb Júlia Elias. Amb tot això arribarem, com sempre, a l'últim bloc del programa amb molta festa per anunciar qui s'endú la cistella Capbravo d'aquesta setmana. Tot això avui, divendres 17 de maig, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Judit Vallès, Rafa Sanahuja i Olma Giró per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Giro, avui fem un tomb per la vida d'aquí.
Avui toca fer un tomb per la vida de l'autora Andrea Rodés, que, com deies ara, avui pujarà a la caravana per presentar-nos la seva quarta novel·la en català, una novel·la que es titula Sols i que va sortir a la venda el 8 de maig. I suposo que ara ve el moment de preguntar-se de què parla Sols, aquesta novel·la. Doncs, bàsicament, és un retrat de la crisi vital de tota una generació. Endivineu quina generació, quina podria ser?
La del Rafa.
No, aquesta seria la del Juràssic.
La del...
Uau!
La generació del 29, que és la meva.
No.
Exacte. Sí.
Doncs fa un retrat d'una generació que ella, l'autora, anomena pre-millennials. És a dir, ja la generació millennials, doncs pre-millennials. Jo no n'havia sentit a parlar mai dels pre-millennials.
Jo, en aquestes converses nostres, faig molt aquestes cares de què?
Com, el Rafa jo diria que és pre-millennials.
És que hi ha tantes generacions.
Jo soc del millor any del món, que és el 80.
Ai,
el 80 és la bomba, just el 80.
Jo diria que
és el primer any del mil·lenarisme va llegar.
Sí.
Uau, uau. Ara farem un examen, no patiu. Abans de fer l'examen, parlem una mica sobre aquesta autora, sobre l'Andrea Rodés, que sapigueu que des de l'any 2006 es dedica professionalment al periodisme i a l'escriptura, però abans de dedicar-s'hi, va estudiar ADE, Administració i Direcció d'Empreses, sí, i un màster en Història de l'Art. Una mica un canvi radical, un gir de 180 graus, potser passava per una crisi existencial i va dir, saps què, deixem els números i anem a les lletres.
Sí, però
va
fer... Que és una ànima inquieta, vol fer moltes coses.
També. Dir-vos que va ser corresponsal del diari Público a la Xina, també ens parlarà una mica de la Xina, i altres novel·les que ha escrit doncs parlen precisament de la Xina, com per exemple Por China con palillos, un títol que m'encanta, Lluny de Pequín, i llavors té altres títols com El germà difícil, Dies que caben en una ampolla de Vichy i Cuando se vaya la niebla, entre d'altres.
Doncs mira, quan vagis a fer les preguntes incòmodes, que et valori l'outfit, a veure si és oriental.
És una mica Xina por palillos, eh?
Menys.
És una idea que deixo sobre la taula.
Avui s'han canviat els papers, eh?
Sí.
Amb de
Que, perdoneu, sembleu Zipizape, ja. Rafa i Joan,
avui
perquè
aneu
iguals. Aneu vestits iguals. Amb de color gris, que tampoc és molt fàcil coincidir amb el color gris.
No.
Passa una cosa, en els equips que treballem moltes hores junts i molts dies a la setmana, que és que els gustos es mimetitzen moltíssim.
No sé si els gustos, però que és una qüestió de probabilitats. És fàcil que...
Ja estem. Ja t'estàs carregant la màgia. A veure, quina probabilitat hi ha...
Imagina, després hem de parlar, perquè estàs molt agressiva.
Sí.
No, però amb una samarreta de color gris costa molt coincidir. La Judit i jo hem arribat a coincidir amb una samarreta
vermella i pantalons blancs.
I pantaló blanc.
Jo sempre demano...
A part de Sant Fermín, quina probabilitat hi ha d'anar vestit així?
Jo sempre demano com disculpes, més o menys, a amics i família, perquè és veritat que els equips, almenys aquesta casa, els equips fem més vida... junts que amb la pròpia família i que amb els amics.
Molts cops, sí.
I, per tant, la probabilitat de coincidir és molt fàcil, realment.
Jo crec que sí, que al final...
Bé, dit això, que ja m'he deixat d'interessar aquesta conversa, anem a fer...
Perquè no li hem donat la raó.
Anem a fer un examen. Hem dit que sols la novel·la que ens ve presentar avui aquest matí, La caravana, Andrea Rodés, retrata la crisi existencial de la generació premillennial. I com que veig que en sabeu bastant, vamos a jugar, vamos a examinar-nos. Primera pregunta. Em sabríeu dir el nom? O sigui, ahí tornarem.
La pregunta...
Tornem. Pregunta estava bé.
Rebominamos. Sí. De quantes generacions em sabríeu dir el nom?
Ui. De quantes generacions?
Sí, no gaires.
Millennials, centennials.
Centennials.
Zeta. La generació del baby boom.
Baby boom, sí senyora.
Jo no he dit cap encara.
Millennials, centennials...
L'última té un nom, ja.
La Y. No?
És la millennial. La Y és la millennial. Generació Zeta...
I després de la Zeta encara n'hi ha una altra, eh?
Sí.
Però no me'n recordo jo ara el nom.
TikToker. Són els nascuts a partir del 2010.
TikToker es diu?
No.
Són els que aguanten l'atenció 20 segons. En 20 segons ja han perdut l'atenció.
Exacte. Sí.
Com les mosques.
Són els resultats.
Us falten el nom de tres generacions. Abans el baby boom, la generació del baby boom, ja us dono una pista, comença el 49.
Sí.
Abans el 49... Us sona el nom d'alguna generació?
Abans del 49.
Sí, és la de...
La del 27, Miguel Hernández.
Com es podrien dir? Penseu en dates.
Té alguna cosa a veure amb les guerres.
Vas bé.
La de postguerra.
Molt bé. I el nom es diu la generació silenciada.
Aquesta volia dir.
Silent Generation. Generació silenciada. Llavors també us falta la generació que va des de l'any que l'home va posar un peu a la lluna per primera vegada. Fins que es feia Rock dels Bo, del 69 als 80, els falta el nom de la generació.
No són els boomers, aquests?
No, els boomers... No són... la generació X. Sí, deu ser.
Sí, són els boomers.
No.
Ah, les del baby boom i la X és diferent, eh?
Ara, molt bé.
Boomers és... Clar, boomers és baby boom.
Boomers és abans, i després hi ha baby boom... Sí. i llavors el baby boom hi ha la generació X, llavors ja venen els millennials, els centennials, i us falta el nom de la generació més recent, que a dia d'avui doncs encara és vigent. A veure si us sona. Penseu en l'alfabet, en un alfabet...
Alfabet?
M, generació M.
No.
N.
Omega.
Epsilon.
No. Més al principi de l'alfabet.
Més al principi?
Alfa. Molt bé, la generació.
Ah, és veritat. Oh. Molt bé, Joan.
Bravo. I si ara us pregunto, de totes aquestes... Fem un repàs, també per l'audiència. Hem dit ja... Bé, abans de la silenciosa dels nens de la postguerra, que sabíeu que hi havia la generació grandiosa i la generació interbellum. Moltes generacions.
La generació gigante verde.
Ja. Llavors, des del 1900 fins a l'actualitat, és, comencem pel principi 1900, generació interbellum, llavors ve la grandiosa, llavors la silenciada, llavors el baby boom, llavors la generació X, llavors els millennials, la Z i l'actual, que és l'alfa. De totes aquestes, si n'haguéssiu de dir la una, la que més odieu, quina seria?
La que més odiem?
Sí, la que més ràbia us fa.
L'alfa.
Per què?
La darrera.
Tan mal anem? Tan malament
no,
anem?
No, més que odi, jo crec que forma part de l'enteniment. És a dir, jo ja no els entenc.
Exacte.
I ja està.
Clar, a mi em queden a prop molt. I també em costa entendre'ls.
I us dic una cosa, no els enteneu, jo com visc amb una.
T'imagina't.
Que, quin any és?
Que té 15 anys. És del... Bueno, té 15 anys, quan va néixer, el 99?
No. Què dius? El 99 vaig néixer jo.
Nosaltres, Rafa. Doncs,
i en tenim 25.
Doncs, espera't, que s'acaba d'equivocar amb l'edat de la seva filla.
Això em passa moltíssim.
Guardeu, sisplau,
aquest tall. I no et sabria dir la data de naixement, he de pensar-te una estona.
Home.
Iniciarem secció que es digui un padre genial.
No.
De Rafa, i van 10 anys, del 99 al
2009. La gent em critica molt per aquestes coses, però som molt dolents amb les dates. I si em demanes el curs...
2009.
Doncs 2009, és generació Z, no és de l'alfa. L'alfa comença el 2013.
Ah, encara n'hi ha una després.
Sí.
Doncs, i Mateo i Eva, què seran?
De quin any són?
Doncs tenen 10 i 12.
No, calculem. A veure, digue'ns l'any, per favor, Rafa. 10? 10, sí. 2014.
Val, perfecte.
Doncs en... qui és
aquest
que té
sí. 10
anys?
Aquest sí, Eva.
L'Eva sí que forma part de la generació alfa.
És alfa, Eva. Sí, que li encaixa, sí, ara. El terme alfa li encaixa.
I nosaltres, Olma, som Z. És que mai ho tinc clar, això.
Nosaltres, a veure, el 99... sí, som Z. El 94, el 2010, som Z.
D'acord.
Està bé, jo crec que la generació Z... Tu no, Joan,
jo ja
ets millennial.
Sí, jo soc
millennial. I tu ets...
Jo també, no seré, del 80, millennial.
No.
No?
Generació X.
Ah? Jo soc generació... Però
què comença el 81?
El 81 comença el millennial, la generació millennial.
Però un poc, només...
Encara, mira, doncs hi ha tres generacions en una taula de quatre persones.
Que bonic
que és això.
Intergeneracional.
Avui que en parlarem amb Andrea Rodés, autora d'aquest llibre que retrata doncs, tota una generació, en aquest cas la pre-millennial, i que pujarà a la caravana a partir de les 11 del matí. O sigui, queda poca estona per poder parlar amb
ella. Llavors jo què sóc, perdona?
A veure, Rafael,
no
tu ets el 1980, no? Sí. Ets generació X.
X. I això
que... Que era la del baby boom, no? O no?
No, la del baby boom és la d'abans. Estàs entre la generació de baby boomers i la millennial. Estàs al mig. Llavors, generació X, és que la lletra és molt petita i no llegeixo. Vivieron la guerra fría, la crisis energética y los avances tecnológicos.
Això sí.
Mentalidad pragmática y resiliente debido a tensiones políticas y amenazas nucleares.
Ui!
Mira!
Ronald Reagan em va marcar moltíssim.
Era resiliente a amenazas nucleares,
Surgimiento, imagina. Computadoras personales e internet. Independencia, adaptabilidad y convivencia con un mundo que cambiará.
Mira,
fes-me un favor, Joan, passa la pàgina que tens. No, mira, ho deixo aquí. He llegit aquesta lletra d'aquí sota, eh?
Increïble.
He llegit una lletra que ni a l'oculista.
Increïble.
Ni a l'oculista, de debò. Wow. Una
molt de mèrit. Sensació. Molt de mèrit llegir.
De quina generació ets?
De la... No me'n recordo ja.
Això,
de la X, no?
Ah, sí. Anava a dir. Mare meva.
Però d'aquí una hora se me l'ha oblidat, eh?
Generació X, és fàcil de recordar-se. En què tries? Impossible llegir res d'aquí, no?
Crecieron en la era digital.
Això aquí?
Els millennials.
Ah.
I la transició... ja m'ho llegiré demà.
Vinga, va.
Anem a recordar. Vallès, va, que recordem un dia com
Mira,
avui, 17 de maig.
Ahir parlàvem de l'aniversari del naixement de Papa Seid.
Sí, senyora.
I avui comencem amb el naixement d'un gran poeta també del nostre país, en Jacint Verdaguer.
Home,
que va néixer
Verdaguer.
Un 17 de maig de 1845. No sé quina generació seria, 1845. Aquí ja no es van començar a qualificar, no? Les generacions.
Generacions dels grans poetes.
I ja està.
La del 27, no?
Què?
Eh?
No, Giró, no.
Minut a minut es confirma la teoria de que Giró està...
Està alt avui, sí. Està, Giró ja ha marxat de vacances 3 dies.
Giró... Giró ja està a Figueres.
Justin Verdaguer. El
problema és que no ha baixat de la Figueres.
Endavant, Judit Vallès.
Justin Verdaguer, un gran poeta adscrit a la generació de la restauració del 1874 en el marc de la Renaixença, va tornar a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària. Va ser un poeta importantíssim i ens va deixar amb grans obres que tots recordem, l'Atlàntida, Canigó o En defensa pròpia, per exemple. Un gran poeta.
Per exemple. Mm,
sí. Què més?
Avui parlarem de poesia en el programa.
Sí, senyor.
Ah, mira.
Serà una poesia que ja està en marxa, aquest certamen.
I tant. Doncs tal dia com avui, també, el 1928, va entrar en funcionament el servei telefònic entre Espanya i Portugal. Es van començar a poder fer trucades des d'aquests dos països. Interessant. Ja, i tal dia com
obrigado,
avui...
Muito obrigado.
Sí. Luis Figo. Jo quan penso en Portugal penso en Luis Figo.
Exacte.
I em fa ràbia tot.
Sí. Jo penso en altres coses.
Tal dia com avui, el 2007, ai, aquesta història és molt curiosa. Ai, es va inaugurar la rèplica de la pedra movedissa de Tandil, a Argentina. És una, era una pedra movedissa... Movedissa, es diu, sí.
Però què és
una pedra roca.
Movedissa és una pedra que es mou?
Arenas movedissa.
Ah, jo m'ha sonat arenas movedissa.
Pedra movedissa de Tandil. Es diu així. Llavors, era una roca de granit de 300 tonelades que es mantenia en equilibri a la vora d'un turó fins que va caure el 1912. O sigui, era una pedra de 300 tonelades, no?, que estava en equilibri en aquest turó de Tandil, Argentina.
Oh, uau! Wow.
I va haver-hi un dia que no se sap com va perdre l'equilibri i es va caure i es va partir en tres i llavors ara es guarden aquestes tres peces a baix del turó de Tandil. Són peces sagrades per als argentins.
Mm. Llavors, sí, feia equilibris la pedra,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Guarden els tres trossos d'una pedra,
sí,
perquè estan... va caure.
Sí, exacte.
Està bé.
Llavors, tal dia com avui, el 2007, es va fer una rèplica, es va inaugurar una rèplica que s'ha convertit en tot un tresor per als habitants de Tandil i per tots els argentins. I això, un 17 de maig, doncs, ens va inaugurar com aquesta rèplica d'aquesta famosíssima pedra d'Argentina.
Jo que pensava que els argentins tenien problemes més seriosos.
Ja.
Que una pedra.
Jo és que està... Bueno, en fi...
En fi.
No, sí, som... sí. La gràcia és que feia l'equilibri aquell. No,
no, no, sí, sí. Sí.
Però clar, al final, un dia...
Un cop cau...
Ma, però una pedra de 300 tonelades que estigui en aquest equilibri...
No, no, això sí, això
vull dir,
sí,
no, és
sí,
una cosa que...
Que sí, que sí, que és curiós. Sí, és
desafiava la llei de la gravetat.
Exacte.
És molt curiós, sí, senyor.
Sí, sí. Un 17 de maig de 2009 es va llançar el videojoc Minecraft.
Ah, mira.
Mira,
de la generació alfa.
Exacte.
Sí, aquest seria dilluns, generació alfa, no?
No, dilluns, no. D'aquí 15 dies en parlarem amb Joan Febrià.
Anava a dir.
És veritat.
I tal dia com avui, el 2012, va morir la cantant nord-americana Donna Summer.
Que bona que era.
Sí, i tant, i tant. Donna Summer va ser tota una referent de la música disco dels anys 70 i 80. De fet, era coneguda com la reina de la disco.
La reina, eh?
La reina, fixa't, la reinona. Va guanyar... Reinona és com...
Sí,
més que
Judit,
reina, justifica, és com reinona.
Justifica. Sí, sí,
exacte.
Això és molt de la generació...
De la, sí. Exeta, tota la
generació. La reinona. Jo tinc un altre concepte de reinona.
Jo també, jo també.
Igual, ah, jo no.
Quin?
Bueno, això, una diva.
Sí.
Una diva.
No.
Més diva.
D'acord. La reina.
Val.
Ho deixarem amb la reina. Doncs això, Donna Summer va guanyar un total de 5 premis Grammy i va ser la primera artista dels Estats Units a aconseguir que 3 dels seus àlbums arribessin al número 1 a les llistes Billboard. Llavors, també va aconseguir vendre 150 milions de còpies a nivell mundial, convertint-se en una de les cantants amb més vendes de tota la història.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Ara Taylor Swift deu haver pulveritzat totes aquestes coses.
Segurament.
Saber que, si ara m'escolta Maria Sierra Rodríguez, ja ho sabeu, que en sap un tou de música, seleccionadora musical d'aquesta casa, ara m'ho confirmarà, però jo crec que Donna Summer va començar amb un grup que eren... Les Supremes, pot ser?
Les Supremes.
Sí, va començar amb un grup de tres dones.
A mi em sona, també.
Sí, sí, sí. I després se'n va separar i va començar carrera musical en solitari i va fer una barbaritat. Sort que va passar allò.
Sí,
tot
sí,
i que les Supremes eren molt, molt bones, eh?
Però ella va fer uns grans hits de la música.
Total. Sí, 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 absolutament.
Sí, sí, sí. I què més? Un 17 de maig, però de l'any 2013, el duet electrònic francès Daft Punk va llançar el quart àlbum d'estudi Random Access Memories. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I
I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky.
Sona molt bé, m'encanta.
Sí, sí, sí. Aquest àlbum va aconseguir el número 1 en més de 30 països i va obtenir molts premis a Grammy de l'any 2014, inclòs el premi de l'àlbum de l'any.
Mm-hmm.
Va ser tot un...
un èxit.
Un èxit, i amb aquesta cançó, aquest Lucky, que tots coneixem i que... vull dir, jo crec que va haver-hi una època que tothom sentia aquesta cançó i al final vam acabar ratllant una mica, no sé vosaltres.
A mi, és la típica cançó que sembla que l'hagi tingut de despertador del mòbil, perquè no m'agrada quan sona.
Per cert. Mira, ara ja ho he trobat. He confós Donna Summer amb Diana Ross.
Summer va començar amb Crow.
És una confusió.
Amb Crow.
Diana Ross va començar amb The Supremes i després es va separar.
Passa res.
I un dia com avui, un 17 de maig de 1510, va morir el gran pintor renaixentista Alessandro Botticelli, que ens va deixar meravelles, com el naixement de Venus o la primavera. I per acabar, un dia com avui, el 2009, va morir també el gran escriptor uruguaià Mario Benedetti.
Ai, Mario Benedetti.
Sí. Un altre dels grans, eh?
17 de maig.
Escolta'm, la gent escriu, però sobretot la gent...
La gent parla, la gent parla.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisterida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Mario Benedetti.
Xavi Hernández.
Ai, Xavi Hernández, mare de Déu.
Pobret, estàs trist?
Mira, per parlar... No, no, sí, estic a favor de que marxi.
Ah.
No em tiris de la llengua, Olma, perquè m'enganxaré aquí a parlar de Xavi.
Rafa Zaragoja i servidor, estem a favor de que marxi? Estem en contra de com s'han fet les coses.
Home,
per entendre'ns, resumir tot plat.
És que és increïble.
No és por ti, és per mi.
No, no, però és el tema del dia, eh? Tothom està comentant, mare de Déu.
A favor, bueno. Però que es quedi el germà, eh?
Sí, tu t'agrada molt el germà, és Oriol, no?
Òscar.
Òscar, sabia que començava, però.
No, però jo crec que, pot marxar i posar algun negoci important, com ara una food truck o alguna cosa així.
Xavier Hernández,
eh? No, no, l'Òscar.
Ah, l'Òscar.
Jo el veig molt de food truck, venem pizzas i el que sigui. Bueno. En fi, anem amb la frase del dia. Avui, com tenim un cap de setmana llarg per endavant, havia pensat en portar una cosa més festiva.
Val.
No tan basada en l'actualitat, sinó en els meus conceptes mentals. He pensat que hi ha moltes lletres de cançons que són molt interessants d'analitzar. Jo això ho tinc al cap.
Compte amb això, eh?
Lletres surrealistes, cutres, divertides, curioses, escandaloses, algunes. Per tant, avui us porto una frase d'una cançó. Es tracta d'un fragment del tema Atrapados en la red, del grup Tam Tam Go. Coneixes?
No, està l'antic, no. Tam Tam Go.
Què va? I quan escolteu la cançó, sabeu
què és? A mi posa una cançó.
Atenció, però... perquè estem parlant d'una lletra i una cançó publicada al 1999, quan internet era un gran...
Vinga, vam néixer.
Ah, mira, del vostre... Mira, perfecte.
De la nostra generació.
És l'any en què internet era un gran desconegut. Mm. Començàvem a fer alguna cosa i els routers i no sé què, i les connexions, i carregades...
El 99 hi havia internet, eh?
Sí,
doncs?
Però acaba d'aterrar.
No és perquè aquesta gent es pensa que va néixer i ho van inventar tot ells, o què passa?
No, no, clar.
Sí.
Però jo quan s'explico als meus fills, jo durant molts anys de la meva vida no tenia internet, els hi costa molt entendre aquest concepte.
I nosaltres vam començar a tenir internet i agafaves el telèfon per trucar i sortia el magasero de dins del...
Exacte, sí, sí. I jo quan trucava... Bueno, i a casa es pagava pel fixet per minuts.
Sí, sí, sí.
Que jo trucava a amics meus i la meva mare es posava al costat amb un rodillo de cocina fent així, perquè la trucada fos curteta.
I hi havia cabina.
Home, cosetes. Cantaven.
Sí, sí,
total,
sí.
Publicada aquesta cançó Atrapados en la red en 1999, internet era un gran desconegut, començàvem a jugar. Doncs Tam Tam Go ens planteja una història d'amor innovadora amb elements de cibercita. ¿Vale? Cibercita. I fent tot... Perquè això passava. Tu anaves a un cibercafé, a chatejar, i allò era tot
el
món que estava... El Messenger. Ui, el Messenger. Déu-n'hi-do, està en línia, no està en línia. I fent tot un seguit de metàfores que llavors eren trencadores. La frase que he triat és la següent. Tam Tam Go. Te di todo mi amor @love.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Uo, uo, en mi corazón.
Dic Pic, no l'heu sentit mai aquesta i la Giron posa cara fàstic.
No. No. @love.com.
Aquí estic jo per portar-vos grans classes de la música i ja ho faré de tant en tant. Per tant, com deia l'Ute, analitzem la frase. El estribillo, en este caso. Te di todo mi amor, @love.com. Aquí comença la tornada, que sembla la meva mare preguntant dubtes sobre la internet, però resulta ser una preciosa metàfora de l'amor en línia. Si envieu un correu a teditodomiamor@love.com, sereu feliços per sempre.
Ah, mira.
I us presenteu, Hola, me llamo Íñigo, soy un chico simpático, sin suerte en el amor. Si a ti te pasa lo mismo, podemos cambiarlo juntos. Escríbeme a teditodomiamor@love.com. Góngora Reloaded, Góngora a finals del segle XX, nada puede salir mal. Bueno, claro, es que es el amor allá reinventat, ¿vale? Y tú me has robado la razón. Bolleria d'amor digital amb joc de paraules inclòs, cènit de la cultura espanyola de final del segle, sens cap mena de dubte, només a l'alçada de Soldados del amor de Marta Sánchez i Amante bandido de Miguel Bosé. Has roba, a més és com un homenatge a l'Espanya més profunda. Has roba, Piensos Martínez, @yahoo.com. Mándame un email que te abriré mi buzón. Nacho Campillo, que és el letrista de Tantango, sí, ens explicava que havia donat les claus del seu correu a la nova noia, aquesta noia que s'havia trobat. Però no va caure en el debat moral. Obrir la bústia de la teva parella, doncs igual no està del tot bé, igual això de mirar-li el WhatsApp o tafanejar una mica el Tinder. Si la teva parella té Tinder, potser no cal que el miris. I te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Ojut, perquè l'espai al núvol va molt buscat i tenir un rinconcito en l'arxiu del corazón d'algú té molt de mèrit, perquè avui en dia acabes pagant perquè no tens espai per res. Per tant, bravo, uo. És una cosa que t'has de menjar, aquest uo.
Sovint.
Està allà,
sovint,
no?
Sí.
I sobretot el rock català jo crec que ho està sobreexplotant massa. Tot és oe, ae. En aquest cas, els Tantango ja innovaven, ja donaven idees. Sí. Per tant, de vegades són cançons i de vegades s'ha de tararejar. En fi, primer anàlisi d'una lletra de cançó, en aquest cas amorosa, innovadora, 1999, un any màgic, perquè Tantango publicava aquest cançó, i Judit Vallès i Olma Giró doncs veien la llum d'aquest món.
Ai. El caballo viene de bonanza.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, cap on ens portes avui?
Mira, anem a l'estació de La Corunya-Sant Cristóbal.
Ah, que bé!
Sí, la principal estació de trens de La Corunya a Galícia.
Mira, José, està com en casa.
Ole! Anem a menjar marís? No.
Oh.
Tant de bo. Anem a La Corunya.
Grans restaurants gallecs a Barcelona.
Sí.
Ah, sí?
Ja en parlarem d'això.
Ah, passa recomanacions, doncs.
Home, absolutament.
Res com anar allà i provar el marisc, també us ho dic.
Sí. Però, vaja, no anirem a Galícia per això. Anirem perquè els nostres companys gallecs estan desesperats.
Què ha passat?
Són sobretot els veïns de Tomiño, que de la província de Pontevedra, un poblet d'uns 13.000 habitants, i els veïns de Narón, una ciutat una mica més gran, d'uns 40.000 habitants, de la província de La Corunya. Són dues poblacions que es troben a cada punta de Galícia. Narón està dalt del tot i Tomiño està baix, tocant quasi a Portugal.
Si sales por el campo, traigo un poco de Tomiño.
No, soy gallegueño.
¿Es això el Tomiño?
Vengo de Lugo.
Però aquestes dues poblacions... Aquestes dues poblacions...
José Matosas avui entrarà. Entrarà a l'estudi...
Us esteu enrient ara mateix amb aquest...
No,
mai.
Amb tot el respecte... Jo admiro moltíssim els gallecs.
Necessito escoltar l'accent gallec de veritat. Si no, és que no té res a veure.
En fi, aquestes dues poblacions...
Sí, una dalt i altra baix.
Molt lluny l'una de l'altra, però tenen un mateix problema, i és la invasió de mosques.
Ai! Mosquinyes!
Uau! Invasió de mosques. Sí, aquests dos municipis estan vivint una proliferació de mosques sense precedents que estan fent la vida impossible a alguns veïns.
Però tant n'hi ha.
Sí, no parlem d'unes quantes mosques com tenim nosaltres a l'estiu, no. Parlem d'una verdadera munió de mosques.
Això està passant ara mateix,
a Galícia.
El problema existeix.
Mira, que ja ve. Sí. Moltes persones fins i tot no estan sortint ni de casa per no trobar-se amb aquestes mosques,
Ai, Judit. Se t'ha posat al cap, Judit. Espera, vine cap aquí.
Ja. Ja està.
Doncs això, la gent no surt ni de casa per no trobar-se amb aquestes mosques.
Perdoneu, puc fer un parèntesis?
Sí.
A Forocotxes?
Ai, no! A veure. Les mosques han arribat a Forocotxes?
No. A Forocotxes passa una cosa que és increïble. Tu estàs a la pàgina de Forocotxes, que és la cosa més bàsica del món, i surten insectes, una mosca, una hormiga, però és hiperrealista.
Com?
Fins a... Sí, sí.
Insectes de la pàgina.
Exacte. Tu estàs veient la pàgina oberta allà i estàs tot tranquil i de sobte veus en una cantonada de la pàgina, que és molt senzilla, un insecte, com si fos un mosquitet, una mosqueta molt petit. Llavors tu vas a tocar... La teva reacció és espantar-lo, però està dins de la pantalla.
Fixa't.
Ho fan expressament.
Ho fan expressament. I clar, fins que no em vaig acostumar, que ara ja el veig i no li dono importància.
Això Forocotxes,
eh? Sí. Perquè sí, per jugar amb la gent, suposo.
Tenen feina, eh?
Doncs mira, Forocotxes... Sí, sí, i tenen allà... I és graciós, perquè si vas amb el ratolí i cliques on està, desapareix i torna a aparèixer per un altre costat. És com un joc que tens d'anar tocant la mosqueta de Forocotxes. Bueno. Ja està, m'ha vingut al cap.
Wow.
No té més.
En fi, tornem a Galícia.
Després
de passar per Forocotxes.
Parla'ns de mosques gallegues, va.
Sí. Això, invasió de mosques, ja havia començat, o sigui, són diversos casos, uns episodis que van començar cap al 2020, que de cert temps es van reproduint, però això sí, ara la invasió de mosques és més forta que mai. Es tracta de la mosca comuna, que pot pondre fins a 900 ous en el seu cicle de vida adulta, que va de 7 a 30 dies.
A més, la comuna, que és la més avorrida de totes, la comuna.
Sí. Ja,
és una mica divertida.
Divertideta.
O sigui, mosques de circ, que fan algun número.
Exacte.
En fi, de moment els experts no volen qualificar-ho de plaga per evitar l'alarma social, però sí que diuen que està sent un problema molt greu que provoca situacions surrealistes.
És que ara m'he imaginat una persona completament invaïda de mosques i un expert dient...
No, és una plaga.
Tranquil·lo, que no és una plaga.
Val.
Situacions...
No sé, poneu-te nervioso.
Situacions surrealistes com, per exemple, a vegades s'acumulen tantes mosques que tapen completament les finestres.
Què dius?
I impedeixen la visibilitat a l'exterior.
Això fa molta angúnia.
Sí, sí, molta. O jo, per exemple, hi ha veïns que diuen que tenen tota la casa plena de mosquiteres i tires adhesives i que igualment arriben a matar unes 300 mosques en una hora.
Com?
En una hora?
300 mosques.
Jo pensava que
fa molt d'exercici, matant mosques, perquè si n'has de matar 300...
Sí. Deuen tenir tots el braç de Xavier Pastor, de matar mosques.
Xavier Pastor mata 300, bueno, però...
D'un cop.
D'un sol cop, exacte. És
un dit. Fa així, moren 300 mosques.
Passa Xavier Pastor,
no, Xavi...
i es van morint segons passa.
Tu dius Xavier Pastor,
i, ja,
i les mosques moren soles.
Sí.
Sort que avui no ve...
Seria el nostre Chuck Norris, Xavier Pastor. No?
Una mica és el Chuck Norris de les mosques.
Ai.
No, però ara he pensat, o sigui, finestres senceres tapades.
Ai, sí, quina angúnia.
Però... Ara m'he girat a veure el ventanal.
Ai, prou de parlar de mosques.
Gira i mira el ventanal teu i imagina't el tot ple de mosques.
No puc, m'agafa claustrofòbia de pensar-ho.
Sí.
A més que les mosques són bastant fastigosetes.
Sí. A veure, sí.
Mengen, saps el que vull
dir. Sí. En fi, les causes. Segons un treball realitzat pel grup de recerca de biologia ambiental de la Universitat de Vigo, diuen que...
Ah, pensava que tenia un nom.
No, la Universitat de Vigo.
Universitat de Vigo.
Un i final.
Ah, sí.
Doncs diuen que les causes són el canvi climàtic i les males pràctiques agrícoles. I això, que també una altra de les causes pot ser que cada cop hi ha menys ocells insectívors, d'aquests que es mengen els insectes.
El cicle de la vida,
aquell, el camaleó, el que treu la llengua?
Sí.
Ole.
Ara.
El que passa que no tenim camaleons a Espanya, saps el que vull dir?
Ja, també és veritat.
Doncs
però mira, són animals tropicals. No. Jo conec gent que et té casa.
S'han d'importar.
Que tothom tingui camaleons a casa i no hi ha tantes mosques.
La solució són camaleons.
Final, hi ha més bitxos,
Una plaga de camaleons, que fotria jo.
Clar. I llavors trenques tot l'ecosistema gallec.
Exacte. Fixa't tu, per les mosques galegues...
A veure, què preferim, camaleons menjant mosques o mosques invadint finestres?
Que no arribi la fi del món per les mosques galegues.
Ah, fixa't.
Anirem canviant animals de puesto fins que el món es torni completament boig.
A la gent d'aquests pobles que han canviat la morrinya per la mosquinya.
Oh, que bona aquesta. Ai. En fi,
No li ha fet gràcia,
els ocells...
A José no li està fent gràcia res, de tot el que estem dient. Li sembla que estem... no, però José, des del cariño.
Sempre.
La disminució dels ocells és bastant important perquè, per exemple, he trobat dades que en els últims anys han disminuït les aus insectívores un 30% en aquestes zones. Aquí, L'oreneta, per exemple, que pot menjar 50 quilos d'insectes per temporada, han disminuït un quasi 60%. De l'any del 1998 al 2022. Quasi 60%, vull dir que és un problema greu, realment. Sí.
Ho diem de broma, però...
No s'ha de fer broma, d'això. I, per exemple, el pardal, que també és un ocell insectívor, a Espanya ha baixat gairebé un 20% des de que es tenen registres. Vull dir que és un problema, realment, que ens estem quedant sense aquestes aus, i mira... Ara, les mosques després seran una altra cosa.
I aquesta pobra gent d'aquests pobles ho està patint. Bueno, és que deu ser asquerosa.
Jo encara estic pensant i donant voltes a les 300 mosques per hora. Ja, t'imagines.
És que no es pot viure. Com es pot viure així?
Vosaltres teniu alguna tècnica per matar mosques?
Sí, home.
Sí, o una cosa que les mata.
El diari.
No,
jo tinc el lloc a les electrocuta.
Les electrocuta.
Ai. Com?
Sí, això aquella no raqueta que les electrocuta.
Una raqueta?
Ah, sí, és molt divertit. Les electrocuta.
Sí, jo tinc una cistella.
Quina cistella?
Fa el mateix.
Ah, sí?
De fet, hi ha com una llum dins de nou i fa que es colin dins i no poden sortir.
Ala, això és última tecnologia.
I de vegades, Joan, seus a veure el seu patiment? Allà
per la nit, sí, perquè són mosquits. I m'interessa que pateixin més.
Els habitants, saps quantes mosques maten per minut? Ho he calculat. 5 mosques al minut han de matar.
Si maten 300
a l'hora, a Galícia, 5 mosques al minut. És molt, eh?
És bèstia, això, eh?
Que són uns màquines.
A José no li sembla tant.
Màquines de matar mosques.
Podria ser pitjor.
A minut, que l'has d'enxampar... Déu-n'hi-do. Sí,
no, és una història...
Curiosa.
D'angúnia total.
1.000 al minut.
Has de ser molt crac i has d'estar molt ben entrenat, eh? El meu germà està molt ben entrenat matant mosques i fa molt bé. Sí.
Veus?
Molt bé. Sí. Ara li dic, mira, vine, i comença a matar-les a totes.
Sí.
Li agrada molt, és com una màquina de matar.
Bueno, té molta punteria, molta força, és molt directa, no sé.
Com el pastor.
Té molt bona tècnica.
Ai que te mato, ai que te mato.
No,
jugar, eh?
Ara. Escolta'm, mosques no ho sé, però anem de compres?
Ai, vinga, va, sí, anem.
Va, que nosaltres anem de compres i, evidentment, on havíem d'anar, si no, a Cap Bravo.
Avui és dia Cap Bravo.
Ep.
A caravana, dia Cap Bravo. Ja ho estem tocant, no cal que...
Estem tocant la cistella.
Estem vivint la jornada Cap Bravo per excel·lència. Amics oients, si heu de fer compres de cara aquest cap de setmana llarg, sempre està bé, no?, fer una petita llista.
Sí, home, sí.
Demà dinaré això, diumenge, doncs, això altre. A veure, dilluns... Perquè si no t'organitzes, arriba dilluns i no tens res. I recordem que Cap Bravo tanca perquè han de descansar els seus treballadors. I has d'anar a llocs que són pitjors i més cars. Per tant, organitzeu-vos, feu una visita a Cap Bravo. Què rius, he dit? Són consells de sentit comú.
Sí, totalment. Sí, segueix.
Gràcies. Amb la vènia, senyorita. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Cap Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat. Tenim els productes frescos, evidentment, l'estalvi personalitzat, estalvi per a les famílies... En fi, que Cap Bravo és que ho té tot. I a més, cada setmana, doncs, es regala una cistella Cap Bravo per als nostres oients.
Evidentment.
En aquest cas, una cistella pensada per a celíacs. Mira, quan parlaves abans del grup, de la musiqueta, com es deia?
Quinto...
Lo Celio... Com era?
Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries.
Quico Celio podria menjar com tranquil·líssimament, no? Perquè és celíac.
Uau.
Com estem, noi?
Perdoneu. No, demano disculpes per aquesta, perquè el meu cap sonava molt bé i ha estat focal.
Sí.
Gràcies. Singro Quit Selectia, fideus sense gluten, salsa de tomàquet Selectia, magdalenes clàssiques, cookies de xocolata,
boles
de
mel,
coques de blat de moro i els productes d'higiene.
Mira, les boles de mel, aquestes?
Em té encuriosidíssim. És que no sé, boles de mel.
Boles de mel, el cereal, i tant, de tota la vida.
Ah!
El cereal de mel.
Són els cereals.
Sí, que tenen una abella, normalment.
Però com no dius cereals, m'havien despistat aquí, els de Cap Bravo.
Ah, tu et pensaves que era com la mel que et poses a la infusió amb una boleta, no? La mel.
No sé, no és que no havia...
Jo m'imaginava una espècie de bunyols.
Amb mel. Jo m'imaginava, sabeu els pelotazos?
Sí.
Doncs com pelotazos de miel.
Vaya bomba.
El meu cap era això.
Heu estat enganyats, senyors.
Però ja, ja. De miel.
Val. Ha vingut la Judit Vallès a treure'ns tota la il·lusió.
Sí.
No, que a vegades s'ha de posar una mica de seny.
No, ja està bé, ja està bé.
Escolta, què més ve la cistella? Perquè encara no has anomenat el més important.
La loció de cos Xavier Pastor. Mira, ara... ha mort mil mosques. Ara ha dit Xavier Pastor.
Sí.
Et deia la Manola?
La Manola?
No, la loció.
La loció es diu...
Que no, home, pareu ja, que és veritat.
Loció de cos Bell.
No!
No,
l'altra... Jo sé què et refereixes.
Saps a què et refereixo?
T'ho estic inventant ara i estic quedant malament jo.
No, t'ho dic, estàs quedant bé.
No, estic quedant malament i té un nom...
Gel de bany frescor Maribel.
Això!
Però si tu vols que es digui Manola...
Però que no, de debò que jo ho feia...
Al final és la dutxa, saps? La dutxa...
Bueno, és igual, passo perquè ho feia amb bona intenció.
Bueno, doncs tenim els productes d'higiene. Gel de bany frescor Maribel, loció de Cosbel, la revista Sabor... I tot això preparat per vosaltres. Farem un sorteig al final del dia. Cada dia us fem una pregunta per jugar amb vosaltres. Avui també tenim una, evidentment. Avui és el dia internacional, Judit Vallès, d'anar a la feina en bici.
És complicado en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto.
És el meu dia.
És el teu dia.
M'heu de felicitar.
Felicitats, Judit
Vallès. Mira, és el teu dia. És el dia de Sílvia Muñoz.
Sí.
És el
Toni
dia
Herbàs.
De Toni Herbàs.
Toni Herbàs.
CTH, que ve pedalejant.
Sí.
Cada matí amb un casco i no sigueres de sol. Bueno, qual Tomb Raider. Una cosa increïble. Cada cop més les persones... trien la bicicleta com a mitjà de transport per desplaçar-se a qualsevol lloc. Aquí a Barcelona la mitjana doncs, està en això, en 8, 10 persones. Estem molt orgullosos, especialment per anar a treballar. És per això que cada 20 de maig... Perquè teniu un club, no? Que Déu i Mereneu... Sí. Cada 20 de maig se celebra...
Tu has vist les cicletades aquestes que es fan als turistes?
Ai, sí. Això veus, ja no m'agrada.
Que passen com 100 de cop.
Sí, algun
cop. Una barbaritat, això, eh? I amb patins en línia, també.
Sí. Que m'ho vaig apuntar.
I amb música.
A veure, un moment. Ahir vaig veure una cosa molt bonica, que és que l'Ajuntament de Barcelona té una iniciativa que es diu En Bici Sense Edat, i hi ha passejadors de bici que porten al davant a persones grans i van recorrent la ciutat. Vaig trobar-ho preciós. Va ser una imatge que mai m'hi havia trobat. Dic, mira que bonic, que bé, tothom pot anar amb bicicleta.
Com les porten?
Una espècie de cistella.
Sí, com una espècie de cistella molt gran.
No una cistella,
Val, que ja imagino que està adaptat i que és molt
gran. Sí,
em agrada molt. M'ho vaig apuntar i tot, dic, que bonic.
Ah, és que una persona gran, una cistella... Bueno.
Passa la cabra.
Total, que avantatges d'anar amb bici a la feina... Recordeu que és el dia no de la bici, ni
no,
de la
no,
feina.
No.
D'anar amb feina a la bici, per tant...
D'anar amb feina a la bici?
Felicitats. Exacte, d'anar amb feina a la bici. Jo amb feines vaig a la bici.
Val.
Total, hi ha molts beneficis, mitjà de transport ecològic, gratuït, ràpid, fiable... Bueno, gratuït també has de pagar una coseta, Si vols utilitzar el de Barcelona, per exemple.
Sí.
No és contaminant, evidentment... tot i que tenim els elèctrics, que alguna coseta faran, contribueixen al millorament de la salut cardiovascular. Jo sempre ho penso. Jo quan veig el Toni, que està fet un... No? És fibrós i està... Així, el tio està fort. Dic, això és perquè ve en bici tots els dies.
Fas esport, també.
Jo quan vinc amb moto, doncs així estic desfet per dins. I després evita l'estrès dels embotellaments també una mica, no? Sí. Perquè pots anar-te colant, etc. Té molts avantatges.
I tant.
Per tant, en el dia d'anar a la feina amb bici...
Amb ve alta, oi?
La pregunta... Sí, amb ve alta.
Ah, val.
Per tant, la pregunta del dia és... Feu servir la bicicleta? És així de senzilla. Per a què? Per a què la feu? Perquè tu la pots fer servir per anar a la feina... com a mitjà de transport, per a oci, per fer passejades, per fer competició, perquè vols anar a la rabassada a jugar-te la vida allà
no
amb 40 turistes més.
És molt perillós.
Rafa, hi ha un passeig que es va construir al costat del Llobregat i que recorre tot el Baix Llobregat,
sí,
que és maquíssim fer-lo amb bici.
És per al Prat,
és
per
preciós.
El Prat també.
Sí, sí, clar, amb sí, el Prat està
però vull
Llobregat.
Dir, ha, sí, Giro. Però vull dir, a l'aeroport del Prat, i el passeig que va fins a l'aeroport del Prat, que hi pots anar amb bicicleta o caminant, només hi pots accedir per allà,
sí,
i és preciós. Ha fet molta gent agafar la bicicleta i va especialment allà.
Sí, sí. Però si continues, segueix el Baix Llobregat.
Segueix, eh?
Sí, sí, sí.
Jo sempre
sí,
m'he quedat
sí,
a l'aeroport i ho he vist lluny, des de fora, dic, ostres, que bonic.
Aquí la que agafa la bici és Judit, però els que heu portat les dades sou la resta.
A mi no m'agrada anar amb bici a
Parossi.
No
t'agrada?
No m'agrada a Parossi. No m'agrada.
Ah.
Simplement, o sigui, m'agrada per transportar-me, però a Parossi no m'agrada gens. Vull dir, no puc. Ja, no té gaire sentit, no té gaire sentit, però...
No, però cadascú som,
sí,
som contradiccions.
Som humans, mitjà de transport, però no
som
agafar-la humans, així,
som un
sí,
sense sentit.
Som humans i les nostres contradiccions es defineixen.
Ah, exacte.
I Vallès, anem per a... de les bicis, només per venir a treballar.
Exacte, només per anar a treballar.
La pregunta no l'has fet encara, no?
Sí, home, sí, sí, però a què feu servir? Si feu servir la bici,
ah, val,
en quin
val,
context,
val.
Que ens parleu la vostra relació amb les bicicletes. Com ho porteu, si les feu servir, si teniu a casa. L'altre dia, al costat de casa meva, vaig veure un parell de bicicletes que i estaven allà abandonades i no estaven tan malament.
Ah.
Perquè ja tenien fins i tot la pegatina aquella de en un mes recogeremos esto.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí. I jo vaig pensar, mira, la gent les ha deixat aquí i no les fa cas. I vaig pensar en Judit. També.
Vale.
Bueno, aquesta és la pregunta. La vostra relació amb la bici, per què la feu servir? Si us